A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
En aquesta ocasió ens desplacem al Cat Cafè de la Gata Insubmisa per fer un episodi molt especial. Tenim amb nosaltres el Borja Duñó, autor de la primera novel·la antiespecista en català, Ànimes entre les dents, i que ha iniciat un moviment en favor d'una literatura que tracti aquesta temàtica sense complexos.
Aprofitarem també per parlar del seu nou llibre, No siguis cruel, un manifest antiespecista per a tots els públics, amb el que pretén remoure consciències i treure a debat un eix de lluita sovint oblidat en l'activisme.
Bé, i si ens dona temps, per suposat, parlarem de gats. Hola a totes, sóc la Fèmina Verbipotens.
I jo el Jairo Capapé.
Esmoleu bé les urpes perquè això és...
Renegats!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good.
Meow, 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 meow.
Saludem de nou, però no des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, sinó des de la Gata Insubmisa. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats. Una visió que engloba no només la rutina diària i la vida al refugi, sinó també qüestions més transversals. Des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme.
I avui ens fa molta il·lusió sortir de l'estudi de la ràdio per gravar aquest episodi en públic i ho fem per poder aprofitar un convidat de luxe a qui fa temps volíem entrevistar.
Avui ens acompanya el Borja Duñó, redactor en cap i editor de música Timeout Barcelona, nascut a Barcelona, on va estudiar Humanitats i Periodisme. Va començar a fer de periodista musical l'any 1998. Des d'aleshores ha treballat i ha col·laborat en diverses publicacions i durant 7 anys va coordinar el suplement cultural Play del diari Ara. Des del 2017 imparteix classes al màster oficial en música com a art interdisciplinària a la Universitat de Barcelona i és autor dels llibres Iraclàs, Un paradís com el nostre, Ànimes entre les dents i recentment No siguis cruel. Benvingut a Renegats, Borja, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Avui, més enllà de la seva faceta d'editor i escriptor, ens centrarem en un perfil que, com acostuma a succeir, no apareix de forma destacada a les biografies públiques. I és que el Borja, des de fa anys, és un activista antiespecista. I, com acostuma a ser ja una tradició Renegats, aquest terme és el que ens ha cridat més l'atenció. El nostre convidat no només té l'honor d'haver escrit la primera novel·la antiespecista en català, sinó que és també, junt amb el Lluís Freixas, un dels impulsors del Manifest per una literatura antiespecista en català.
Bé, doncs comencem pel principi, Borja. Sempre fem aquesta pregunta. Quan t'inicies en el veganisme i en l'antiespecisme?
En el veganisme, no porto el compte, però sí que vaig venir d'uns 7 anys, crec, de vegetarià i va ser simplement posar-me a fer una mica de recerca per veure que era evident que m'havia de fer vegà perquè sent vegetarià no era suficient, no? Si el que vols és evitar la crueltat animal. I jo diria que deu fer uns 3 anys d'això.
No sé si vols comentar tu alguna cosa.
Jo no sé. Bueno, jo el que puc comentar és que sempre trobo paral·lelismes a vegades amb la vida dels que ens fem vegans. I és que jo també vaig ser bastant temps vegetarià, com, sí, també entre 7 i 10 anys, potser amb algun lapse d'aquests que això acostuma a passar, no per tu, sinó, i després, un cop arribat a la Gata, va ser, sí, porto uns 2 anys i pico també de vegà. Sí, sí. O sigui que al final trobem aquestes... Tots comencem, no comencem de sobte, tot i que coneixem algun cas de gent que
comença de sobte.
Sí, una companya, un company de la Gata Insubmisa que va ser d'un dia a l'altre. Va decidir, li van explicar els conceptes antiespecistes i va dir, d'acord, i ho va deixar de forma radical.
És que jo crec que el que falta precisament és tenir aquesta informació.
Exacte.
O sigui, el problema és que jo, durant els 7 anys que vaig ser vegetarià, no tenia la informació que tinc ara. I d'aquí també escriure un llibre com aquest.
Exacte.
Bé, ja parlant doncs, de literatura, més concretament, coneixem moltes cèlebres novel·listes que eren o són tant vegetarianes o veganes, com per exemple conegudíssimes Charlotte Brown, la Mary Shelley, la Louise May Alcott, la Liz Walker, la Ruth Rendell, no? Entre moltíssimes. Però en canvi coneixem molt poques o poquíssimes, no? O potser cap novel·la amb un argument antiespecista. Quins referents tens de la literatura antiespecista i per què creus que és necessari reivindicar-la?
Com a, si parlem de literatura com a literatura de ficció, diguéssim, novel·la, per mi hi ha una obra molt clara que és la del Doctor Rat del William Kurzweil, que és una obra que va guanyar un dels premis més importants de fantasia del món, crec, i va sobre una rata de laboratori. Que mentre tots els animals del món es rebel·len contra els humans, ell té una espècie de síndrome d'Estocolm que fa intentar justificar el que fan els humans amb ells. No? I pensa que són rates de laboratori per un bé superior. No? Llavors, òbviament, el doctor Rat aquest està una mica sonat i és un llibre que té molt d'humor negre, però o sigui, és divertit i és super canyero a la vegada. No? Per mi aquest és el referent més important, així com de novel·la, diguéssim, directament antiespecista, perquè després hi ha La jungla, d'Upton Sinclair, que això és un llibre de... diria que és principis del 20, 1900 algo, 1900 poc, que va sobre un treballador als escorxadors de Chicago de l'època. I aquest llibre potser el vaig descobrir una mica més tard, però hi va d'altres coses, perquè també va del moviment obrer, però em sembla que també un llibre antiespecista va en la letra. I realment no conec moltes novel·les antiespecistes, però he de dir que ara n'acaba de sortir una que encara no l'he llegit, que és la del David Serra Mitjana, que està fent una trilogia que es diu Càrnia i ha tret el primer volum i ja et dic, encara no l'he llegit, però sé que... És a dir, amb el poc temps que va sortir Ànimes entre les dents i també s'edició a la granja del Lluís Freixas i vam fer el manifest per una literatura antiespecista en català, i ja sumem 4 llibres. És a dir, que al gener del 2024 no se n'havia escrit cap en català i ara ja en portem 4 més. El de l'Escoleta Vegana també... Sí. Que és un llibre per el meu primer llibre vegà, crec que es diu.
El meu primer diccionari visual,
diccionari visual vegà.
Sí, el tinc reservat. Exacte. A veure si m'arriba ja.
Sí, Alejandro, o sigui, és com si l'hagués llegit, perquè Alejandro és un pesat i me l'ha explicat un munt de vegades. Vale? O sigui, a les portes de Sant Jordi, superimportant, ens apuntem els títols que ens proposes. Fantàstic. És important tenir en compte el projecte d'una literatura antiespecista en català. O sigui que, perfecte, els apuntem.
Els apuntem, sí. I bé, entrant així més en el tema del que és exposar les contradiccions de l'explotació animal al gruix de la societat, és un tòpic sempre difícil. I sovint les persones antiespecistes ens trobem en la incomprensió i el menysteniment directament. I en un programa anterior vam entrevistar un membre de la Taula Roja, que és un col·lectiu artístic que usa la incomoditat i la transgressió per tal de remoure consciències. Hi ha muntatges, alguns fets amb la col·laboració d'aquesta persona que acompanya, la Femina Verbipotens, és un tipus d'expressió artística força punyent en aquest sentit, no? Però en el teu cas, la teva aproximació molt sovint té una aproximació més didàctica i conciliadora. Quina ha estat la teva experiència parlant d'antiespecisme amb la gent que no està familiaritzada o no exposada amb aquest concepte? I si tens alguna història que diguis, ostres, he canviat alguna forma de pensar o realment puc tenir una esperança de que la humanitat no està, entre cometes, perduda, no?
Jo crec que en el dia a dia sol ser complicat, no? Però jo crec que ens haurem trobat amb experiències molt, molt similars i potser per això he decidit escriure, perquè generalment no tens ni el temps ni l'atenció suficient de les persones que estan amb tu en aquell moment com per poder desenvolupar tot el discurs, no? I al final les coses queden a mitges i depèn de quins tòpics et contestin, doncs has de desviar la conversa. I llavors jo crec que aquest llibre, sobretot el No siguis cruel, vol una mica lluitar contra això, és a dir, aquí tinc l'espai que jo necessito per explicar tot el que el que vull explicar. Llavors, si algú em fa alguna pregunta mentre estem menjant, per exemple, de la feina, que no esperi que li expliqui en 10 segons, aquí he pogut posar tot el que li diria en aquell moment, no? I aquesta és la idea. La idea, clar, tant de bo que arribi a com més gent millor, no? Però sí que en el dia a dia és complicat. Primer, perquè normalment estem amb inferioritat numèrica i tu estàs en una taula, si estàs a la feina o on sigui, que normalment potser ets l'únic, no? I tothom té idees molt preconcebudes i molt mal enteses i molt, llavors és molt difícil. De vegades no ve ni de gust, no, posar-s'hi. I jo crec que aquesta és bàsicament la raó per la qual el meu activisme, diguéssim, és a través de l'escriptura.
O sigui, el llibre al final també és una eina, no? De difusió i de potser també un espai en el que tu pots expressar-te d'una manera més còmoda, més pausada, tot allò que voldries dir, no? I que, doncs, com sobretot a la feina, no? De fet, a vegades amb Alejandro també ho hem parlat, no? De, clar, al final, vull dir, si ets l'únic que no està menjant animals, no? Ets a vegades, malauradament, és el centre d'atenció.
Feina, llavors, família, amics, vull dir, moltes situacions.
Acabo de venir d'una calçotada i, bueno, he viscut. No ha estat malament, però sí que he viscut alguns comentaris, no? Diu, com, per exemple, i ara és que justament estàvem fent, primer hem fet la proteïna vegana, que l'he subministrat jo, i després d'això hi havia algú cridant, allà un paio, dient, ara, esta la de verdad, esta la de verdad. Molt indignat perquè s'estaven fent les botifarres de carn i no estaven fixant-se els que estaven fent la barbacó i estava el tio en plan, que deixeu aquesta merda, centreu-vos en l'important, no?, en la carnaca. Sí, sí.
Bé, el teu últim llibre, titulat No siguis cruel, parles d'un antiespecisme interseccional que té en compte altres lluites i, com per exemple, la lluita anticapitalista, no? Cito breument un fragment del llibre, diu, perquè la raó de tota explotació i de tot patiment és que hi ha un client final. Mentre hi hagi algú que compri mort, angoixa i dolor, algú voldrà seguir fent negoci amb la mort, l'angoixa i el dolor. És a dir, hi ha un negoci econòmic darrere i a la vegada també un client final que és el que permet que aquesta cadena continuï en marxa, no? I en aquest sentit, Jandro, volies comentar la xerrada que vam fer aquí la gata, no?, sobre Palestina.
Sí, perquè de sempre a Renegats ens ha agradat molt el concepte d'interseccionalitat i fa temps vam tenir la gata o un vaga activista molt implicat en la causa palestina, que va fer una xerrada que va ser brutal, a mi em va semblar increïble. D'inici em va sobtar el títol perquè parlava de la relació entre l'explotació animal i el genocidi a Gaza i Cisjordània. I de com, per exemple, també parlava de que el consum de carn ha estat un dels estàndards de la civilització, no?, dels colonitzadors que arribaven als països, a l'Àfrica, a l'Orient Mitjà, i deien, bé, això, aquesta gent menja verdures i la carn és realment un símbol de progrés, de civilització, de primer món, no? També parlava, la part més dura, de com el fet d'animalitzar el poble palestí, de convertir-los en bèsties, no en bèsties irracionals, havia permès al règim sionista justificar les seves atrocitats. I aquest, per mi, és un exemple claríssim i diàfan, no?, de eixos de lluita que interseccionen. Quins eixos compartits t'agradaria reivindicar a tu, així, ara, que et vinguin al cap?
A veure, jo és que crec que l'espacisme forma part de les lògiques de dominació de la mateixa manera que pot ser el masclisme, que pot ser el racisme, que pot ser mil discriminacions més, no?, capacitisme, el classisme, etcètera, no? Llavors, si creiem en una idea de justícia universal, no?, o si creiem en una idea de progrés moral, hem de tendir a desmantellar aquestes opressions. I totes són opressions. És a dir, totes són opressions cap a l'altre, cap al més feble, no?, cap al que no es pot defensar. I en aquest cas, jo crec que en totes les interseccionalitats que existeixen, crec que els animals són els que es queden fora més vegades, perquè tu trobaràs amb trobades, no? de qualsevol lluita que vulguis, i quan fan un dinar, per exemple, hi ha patiment animal pel mig, normalment, no sempre, però moltes vegades, i ningú hi pensa. Jo crec que els animals són els més desemparats, són els que no... Sí que tenen veu, el que passa que no l'escoltem, no? Són els que ens necessiten més, perquè altres comunitats es poden organitzar, poden intentar doncs explicar la seva opressió, denunciar-la, però els animals difícilment això ho podran fer, i menys els animals que estan esclavitzats, diguéssim, no? Perquè d'animals que es rebel·len n'hi han, però pràcticament no tenen l'oportunitat de poder-se rebel·lar per les condicions materials amb què els tenim tancats. És a dir, que potser sí que es podrien expressar en altres situacions. Llavors, jo crec que és la lluita més oblidada i la que hauria d'estar associada a qualsevol altra lluita que cregui en una justícia universal.
Sobre això m'has fet pensar, crec que aquesta cadena d'opressions, estic pensant en la famosa cadena alimentària, no? Qui és l'últim? És veritat, o sigui, plantejava, crec que era la Carol J. Adams que en parlàvem abans, o sigui, impossible no parlar, per favor, de la política sexual de la carn, però ella plantejava els homes blancs exploten a tothom, no? Però és que les dones blanques poden explotar els homes negres i les dones negres, però llavors deia, però al final tots els humans explotem els animals, no? És a dir, vas baixant, les opressions, els processos de dominació es van, diguem-ne, intercanviant, però al final tothom consumeix animals i tothom els explota, no? Per tant, la possibilitat de rebel·lar-se és ínfima. Sí, penso en la balena, no? Que no me'n recordo, en Blackfish, que és aquest documental que parlaven d'aquesta balena, que, doncs, quina casualitat, intentava agredir els seus suposats, com en diuen, cuidadors, que dius, sí, seguro. Clar, és que, per favor, vull dir... o bueno, tants altres animals que doncs, es tornen agressius, evidentment, en els zoos, perquè al final doncs, és potser l'expressió de rebel·lió que podem veure, no?
Sí, sí.
Des dels teus inicis com a activista, has vist canvis en la societat que indiquin que podem arribar a una, entre cometes, massa crítica que reverteixi el genocidi diari del qual som còmplices i que estàvem ara comentant?
Sí, bé, m'alegra que em digueu que sóc activista, perquè crec que hi ha gent que és molt activista i fa molta feina, i jo m'he limitat a escriure, que sí que és una forma d'activisme, però vull dir que gràcies per veure-ho així, m'alegra, la veritat. Sí que hi ha cert progrés. Jo treballo a Barcelona i he de dir que a Barcelona cada vegada es veu una obertura més gran cap a aquest tema, cada vegada s'obren més restaurants vegans, i això vol dir que hi ha més gent conscienciada, no? Cada vegada hi ha més alternatives veganes en restaurants convencionals. Jo detecto una comprensió més gran, sí que és veritat que no és majoritària, però crec que sí que hi ha cert progrés, i jo també confio que les generacions més joves també estan més obertes, no? No tenen una motxilla tan gran, no? De això sempre s'ha fet així, sinó que crec que per algunes coses tenen la ment més oberta, no? I això em fa tenir certa esperança. Sí que crec que en els últims 5 anys o així es veu cert progrés en aquest sentit. No sé si a tot arreu igual, però potser en una ciutat com Barcelona, que sí que és una ciutat que està molt oberta a influències de fora, i potser hi ha gent de països on el tema del veganisme està, diguéssim, més instaurat que aquí, potser per aquesta influència, però sí que noto que a Barcelona, igual com a ciutats com Londres, Berlín, etc., doncs sí que està millorant bastant.
Esperem que a Tarragona també, amb la nostra participació. Bé, així anant ràpid, parla'ns d'algun dels teus futurs projectes.
N'hi ha molts.
Tenim 2 minuts.
Ràpid, per això tenim 2 minuts i volem fer...
N'hi ha uns quants, hi ha unes quantes coses relacionades amb l'impuls de la literatura antiespecista en català, que vam iniciar amb el Lluís Freixas, Que no sé si es poden explicar molt ara, però bueno, hi ha una traducció en camí per part de Saldonà, que és la mateixa editorial on publico jo, del clàssic de la Melanie Joy, de Porque amamos a los perros...
Molt bé, en català!
És a dir, no sé el títol exactament com serà, però Perquè estimem els gossos, ens mengem els porcs i ens vestim amb les vaques, sortirà aquest any en català. Després hi ha una idea d'un recull de contes antiespecistes, que encara això està una mica més verd, i jo ja fa temps que estic treballant en una novel·la de ciència-ficció antiespecista que trigarà una mica més perquè és una feinada bastant gran i m'ho prenc una mica en calma perquè hi ha masses coses, no es pot fer tot de cop.
I esperem que hi hagi una adaptació també, una sèrie antiespecista, molaria moltíssim.
Sí. Bueno, però jo m'encanta tot el que has dit, o sigui, me lo voy a comprar, tot.
I bé, hi ha algunes preguntes més, però les deixarem per la presentació del llibre que farem després. I moltes gràcies per venir al podcast, la veritat. I recomanar a tota la gent que ens escolta, a la gent que està aquí present, que s'apropa Sant Jordi i quina millor manera de celebrar-ho que regalar literatura antiespecista. I ho recomanem, Ànimes entre les dents, i No siguis cruel, amb dues de l'editorial Saldonà. I bé, abans d'acabar, acabem molt ràpid, que només volíem fer un petit recordatori, i és que avui havia d'estar amb nosaltres la Marta, una companya que va estar en un dels episodis parlant de coloms, precisament, i que avui havia de venir a presentar el llibre amb el Borja i amb la Fèmina i amb mi, però ha tingut la trista notícia, avui han hagut d'eutanasiar el seu gat, el Mixo, un dels seus gats, amb qui havia compartit 11 anys de vida. I bé, òbviament, com que nosaltres, més que nosaltres, que entenem aquest dolor que està sentint, doncs res, ens sap molt de greu que no pugui estar amb nosaltres i enviem una salutació molt forta i recordem el Mixo, que era un gat amb qui va compartir molts bons moments. I res, després d'aquest recordatori, avui sí que estem a punt d'acabar. I us recordem que aquests últims minuts són per a vosaltres, regates i regats. Què en penseu del convidat d'avui, del Borja? Comprareu els seus llibres? Esperem que sí. I si teniu qualsevol pregunta, comentari o crítica sobre les temàtiques que tractem, escriviu-nos a lacasetadelsgats@gmail.com i recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials @renegats.tgn i @lacasetadelsgats a Instagram, Facebook i TikTok.
Fins d'aquí dues setmanes. Adeu.
Adeu.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.